menys que s'està entregant. Comencem aquest ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat d'avui, dilluns 27 de setembre, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és el posicionament del govern i dels grups municipals sobre l'estat de la ciutat. Prèviament ja hem fet la corresponent junta de portaveus i amb els portaveus també hem acordat sobre quin seria la llargada de les intervencions i, per tant, quan ja ens hem posat tots d'acord, comencem ja amb el posicionament del govern, que faré jo mateixa, i després donaré la paraula als 5 grups del ple per ordre, com sempre fem en el ple municipal. Hi haurà un primer torn d'exposició i un cop tots els grups hagin fet la seva intervenció, hi haurà un torn de rèplica. Així és com han quedat amb tots els portaveus i, per tant, doncs, si no hi ha res de nou que hagi de ser modificat, quedem així. Molt bé, doncs, dit això, comencem aquest ple. La gran majoria de santcugatencs i santcugatenques estem satisfets de viure a la nostra ciutat en general, de la vida que portem. En definitiva, ens hi sentim i vivim molt bé gràcies a la qualitat de vida del municipi, que és una combinació personal i intransferible de com valorem l'entorn natural, les xarxes de comunicacions, els equipaments, els serveis públics i privats, l'oci, el comerç, les activitats culturals, el teixit empresarial i els nostres veïns i veïnes. Entre la ciutadania hi ha una constant que repeteix des de fa molts anys, que és que el parer de que l'Ajuntament és una administració amb la qual s'hi confia. Per la proximitat, pels serveis de qualitat que oferim, per la capacitat de resposta davant de qualsevol problema, pel nivell dels treballadors i de les treballadores públiques, per la capacitat econòmica, etc. Un grau de confiança en què supera considerablement la confiança expressada en altres governs, com pot ser de la Generalitat o també el govern de l'Estat. Una confiança que es tradueix en un gran prestigi entre els ajuntaments i les altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat certament ha estat capdavanter i innovador en molts àmbits de l'administració local. Amb aquestes informacions, coneixements, amb aquestes premisses, vaig assumir la responsabilitat de fer d'alcaldessa i configurar un govern municipal que estés a l'alçada de l'exigència de la ciutadania de Sant Cugat. Precisament perquè teníem tots aquests antecedents sobre el que és i significa l'Ajuntament de Sant Cugat, tant per la ciutadania com per la resta del país, em vaig quedar molt sorpresa quan, una vegada constituït el govern municipal a principis d'estiu, concretament el juny del 2019, vaig haver d'entomar 3 temes que afectaven d'una manera greu el funcionament de l'Ajuntament. La continuïtat de serveis municipals sense contracte, la paralització de molts processos de selecció i contractació de personal i també afectar en l'atorgament de les llicències d'obres. Per a qualsevol ajuntament, aquests àmbits de gestió són claus per donar el servei que la ciutadania espera del seu ajuntament. Allò que he dit al començament. La meva sorpresa va ser adonar-me que en els darrers anys de govern de Convergència i Unió s'havien abandonat i deixat a la seva sort que no hi havia direcció política ni cap pla per posar-hi remei a curt termini. Exemples clars i entenedors de la gestió que s'ha portat a terme en els últims anys. Lamentablement, una manera de fer desmenjada, per dir-ho d'alguna manera, i sense cap interès per resoldre el dia a dia de l'Ajuntament, que ha aturat molts àmbits i serveis fonamentals. Mentrestant, això sí, es feia una gran política de parador per enlluar-la i presumir sovint d'allò que no es tenia. Aquesta situació de desorientació i de manca d'iniciativa ha estat a punt de portar l'Ajuntament de Sant Cugat al desgovern i, el més important, a ser incapaç de prestar els serveis que la ciutadania espera amb eficiència, diligència i qualitat. Una vegada conegut l'Ajuntament des de dins, com dic, convençuda que el canvi de govern era necessari i no ajornar res si la ciutat volia continuar avançant amb determinació i amb ambició. Aquest és el meu objectiu, el nostre objectiu, fer avançar la ciutat en tots els àmbits que seran cabdals a les ciutats del futur. Estic parlant d'afrontar els reptes de la connectivitat, de la tecnologia, la sostenibilitat, el canvi climàtic, la cultura, les arts, l'esport i de tenir cura de les persones. Sant Cugat vol estar a la lliga de les grans ciutats. Més encara, no ens podem permetre no ser i serem. Ens hem arremangat i s'han dedicat moltes hores i energia per redreçar la situació. 2 anys després del canvi de govern, un dia amb profunditat, que gairebé ho hem aconseguit. L'Ajuntament va ser incapaç de portar al dia la contractació de molts serveis a mesura que anaven caducant. La principal conseqüència d'aquest fet és que la nostra administració gestionava amb contractacions irregulars, contractes verbals, continuïtats contràries a la llei de contractació del sector públic, contractes menors encadenats que suposaven fraccionaments prohibits legalment, etc. Per tal de començar a regularitzar aquesta contractació, s'han dut a terme un seguit d'actuacions conduents, d'una banda, a planificar la tramitació de licitacions per reduir els reconeixements extrajudicials que comporten el pagament de factures sense cobertura jurídica i, de l'altra, per poder anar introduint canvis per adaptar-se a les noves necessitats que es van generant a la ciutat. Del desànim en la contractació de serveis amb què ens vam trobar el 2019, puc anunciar que aquest 2011 han quedat o quedaran resolts. El servei de retirada de vehicles passarà a prestar-se directament per l'empresa pública Comusa. En el ple de novembre s'aprovarà la licitació del servei de neteja d'edificis municipals. En el ple de desembre s'aprovarà la licitació del servei per la gestió energètica dels edificis municipals. En el ple de desembre també s'aprovarà la licitació de l'acord marc per a la prestació del servei d'assistència jurídica de l'Ajuntament. S'ha adjudicat la publicitat institucional amb mitjans de comunicació en paper, digital i televisió de l'Ajuntament i del Teatre Auditori. S'han contractat els serveis de l'organisme autònom del Teatre Auditori, neteja, personal de sala i compra de llibres per a les biblioteques. Durant el mes d'octubre s'aprovarà per Junta de Govern el lot 3 que va quedar sense adjudicar el juliol, quan es va iniciar l'execució del contracte de serveis per als treballs de manteniment de les zones verdes i jardineria. Properament es licitaran els serveis de transport adaptat, atenció domiciliària i centres oberts. Així mateix s'han tramitat 29 licitacions de la brigada per tal de dotar-la de material suficient per poder dur a terme les seves tasques de reparació i manteniment. I 34 licitacions ratides a contractes tecnològics que donen cobertura jurídica a les necessitats tecnològiques d'aquest ajuntament. L'esforç que s'ha hagut de fer per mirar de posar al dia les mancances de personal en els serveis més estressats de l'Ajuntament a causa que no es corresponia al volum de feina amb el personal assignat o perquè no s'havien cobert les baixes ha estat certament ingent. Prova d'aquest fet són totes les convocatòries de selecció de personal, contractació, creació de borses de treball per donar resposta a les necessitats de cada servei. En aquest temps, a l'Ajuntament s'han portat a terme els següents processos de selecció. 10 processos d'oferta pública que han suposat la contractació de 21 persones, 46 processos de selecció i creació de borses de treball que han suposat la contractació de 92 persones, 13 processos de cobriment de places per comissions de servei que han suposat la contractació de 18 persones, i en el Patronat Municipal d'Educació s'han portat a terme 2 processos de selecció per cobrir places vacants de professors a l'Escola d'Art i mestres d'Educació Infantil a les escoles bressol municipals. Aquests processos han comportat, entre tots ells, la contractació de 84 persones. El resum d'aquesta feina ingent per part del Departament de Recursos Humans és 81 processos selectius i la contractació de 222 persones. La normativa estableix que els ajuntaments tenen un termini de 2 mesos per aprovar les llicències d'obres. El juliol del 2019, el temps mig de resolució de llicències per part de l'Ajuntament de Sant Cugat era superior als 12 mesos. Amb aquesta dada, és una evidència que el servei de llicències urbanístiques no estava dimensionat per absorbir el número de llicències d'obres que s'han de tramitar anualment. I tampoc s'havia organitzat el servei ni s'havien aplicat millores en els processos administratius. Davant d'aquesta greu situació, que provoca greus inconvenients i perjudicis als promotors immobiliaris, no només, sinó també a persones que compren habitatges de nova construcció i també un gran neguit al personal de llicències d'aquesta casa, El govern va anunciar l'elaboració d'un pla per reorganitzar el servei, ampliar el personal i reduir els terminis. Així, els pressupostos del 2020 i del 2021 contemplen els recursos econòmics per la creació de noves places d'arquitectes i iniciar els tràmits per la convocatòria del procés de selecció del personal. En aquest procés de selecció, iniciat el maig del 2020, es van presentar 90 arquitectes. Durant les properes setmanes, el personal previst s'incorporarà al servei de llicències i activitats. Esperem que després del necessari aprenentatge i coneixement de la normativa urbanística vigent a Sant Cugat comencem a veure un canvi de tendència a principis de l'any vinent. Hem hagut de posar ordre al desgavell organitzatiu de l'Ajuntament, alhora que hem impulsat els projectes i actuacions per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en equipaments i serveis i preparar la ciutat per als reptes de futur en temes de mobilitat sostenible, conservació del patrimoni, qualitat de l'aire, atenció a les persones, noves tecnologies, energies sostenibles, etc. Vull destacar els recursos que l'Ajuntament ha concertat amb altres administracions destinats a fer inversions en el municipi en aquest mandat. Recursos provinents de l'àrea metropolitana, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya que superen els 16 milions d'euros. A què destinarem tots aquests milions d'euros? Doncs al complex esportiu de Mirassol, a les millores del nostre monestir, itineraris, passeres i carrers pacificats per a vianants i bicicletes en diferents zones de la ciutat, Escola La Floresta, el camí que uneix la Floresta i l'Ureix, els carrers del Sant Claver, l'Avinguda de Cerdanyola, Metell Escudero, Can Sant Joan, en Coll Ferrà. Continuar a la millora del parc de Montpalleres, continuar les obres de l'estany de la Minardera, instal·lar plaques fotovoltaiques al poliesportiu de la Rada del Celler, l'Escola Catalunya, l'Ambiteca, l'Escola Collserola, sobre equipaments, espai i malalties neurològiques, per un altre per la gimnàsia rítmica, nou poliesportiu a Can Magí, millores a la mobilitat i mobilitat sostenible, més bicibocs, rotonda de l'Avinguda de Gràcia amb el Cris de Llaceres, una de les grans entrades a Sant Cugat. D'altra banda, aquest any 2021 veurà l'any d'un projectes, actuacions i nous serveis que han de millorar considerablement els serveis, la qualitat de vida i els equipaments de la ciutat. Es presentarà el Pla d'Habitatge Assequible, que marcarà els objectius de construcció d'habitatge públic de lloguer a preu assequible al municipi, es presentarà el nou servei de neteja viària i recollida de residus i es farà la licitació d'aquest servei per adaptar-se a les noves necessitats i objectius de neteja i reciclatge de la ciutat. La gestió del transport públic de viatgers es traspassarà a l'àrea metropolitana de Barcelona, que implementarà millores en el servei en tots els àmbits per fer-lo més eficient i atractiu per a la ciutadania. Començarà el procés participatiu per definir com ha de ser la nova residència assistida i centre de dia per la gent gran al barri de Montpalleres. Es presentarà el pla de digitalització i modernització de l'Ajuntament per transformar l'administració amb l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà, fer-la més accessible i transparent. Es presentarà el nou pla d'igualtat i LGTBI perquè volem que Sant Cugat sigui una ciutat capdavantera i de referència en el desenvolupament de polítiques feministes i contra la discriminació per raons de gènere o sexual. Iniciarem els tràmits per disposar d'una subcomissaria de districtes per apropar els serveis de la policia local a les Planes, Vall-d'Oreix i la Floresta. Presentarem el pla per a l'ocupació perquè volem que Sant Cugat hi hagi una ocupació digna, de qualitat, amb igualtat d'oportunitats, amb consens amb els agents econòmics a la ciutat i amb els sindicats. Iniciarem els plans per disposar d'un nou centre d'emprenedoria i innovació perquè volem que Sant Cugat sigui referent a l'atenció integral a l'empresa per vehicular talent emprenedor. I iniciarem els tràmits per disposar d'un nou espai per a les primeres atencions socials i així atendre les urgències i facilitar l'accés als serveis socials de l'Ajuntament. A més d'aquests projectes i actuacions en molts àmbits del municipi i de l'Ajuntament que tenen un gran impacte per la seva transcendència i capacitat transformadora, hi ha un seguit de temes que també veurà la llum pròximament en aquest any 2021 i que no vull deixar de destacar perquè són temes que molta gent està esperant des de fa temps que es resolguin i comencin a caminar. La licitació de les obres de l'Escola de Mirada, la licitació de les obres del complex esportiu de Mirassol, la licitació de l'adequació del Teatre de la Unió, la licitació del canvi de gespa artificial i millora de l'equipament esportiu dels camps de futbol de Mirassol, Joan de Tubau i Can Magí, la licitació del canvi de paviment de la pista d'atletisme de Maria Caldera. Acabarem l'any 21 amb l'objectiu complet de disposar de 100 agents de policia local en actiu. Quedaran resoltes totes les peticions de bonificacions a l'IBI per a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Es farà efectiva la compra de la finca de la Torre Negra. Iniciarem un estudi per comprovar que les companyies subministradores d'electricitat paguen els impostos municipals que els correspon en funció del seu volum de negoci. Presentarem una nova zonificació escolar per garantir el doble objectiu de lluitar contra la segregació escolar i que els nens i nenes vagin a l'escola més pròxima. Conjuntament amb la MD aprovarem el projecte d'urbanització de l'avinguda del Baixador de Valldoreix, que és una demanda històrica reivindicada per tots els veïns de la zona. Tindrem la proposta de l'Incasòl, que s'hi ha compromès, propietària dels terrenys del Golf de Can Sant Joan, de l'espai que quedarà d'accés lliure a la ciutadania, després que aquest govern ja manifestés que no acceptaria un altre camp de golf. S'adjudicaran així mateix les obres d'urbanització del tram que va de la rotonda de l'Eroski, perquè tothom ens entenguem, fins a arribar al terme municipal de Rubí, una obra reivindicada fa temps d'un espai certament molt tardat. Ens vam trobar amb enormes dificultats a l'hora de començar l'actual mandat, ho he dit. A part de posar remei a aquesta desorganització de l'Ajuntament, hem hagut de gestionar una pandèmia que ha afectat d'una forma devastadora moltes famílies i ha malmès l'economia, comerços i empreses i ha portat als límits els serveis socials. El món, el país i la ciutat es van aturar i ho vam viure en primera persona en molts aspectes de la nostra vida. En moment de crisi afloren l'angoixa, la incertesa, la por i les inseguretats de la gent, i és normal. I davant d'això, la responsabilitat de la política i dels càrrecs electes és precisament oferir certeses i seguretat a la ciutadania. Aquesta va ser la missió del govern municipal. Vam treballar incansablement per garantir que en un dels moments més difícils de la història de la nostra ciutat els serveis públics funcionessin i fessin costat especialment als col·lectius amb més necessitats. I estic satisfeta, estem satisfets per la feina feta pels companys i les companyes del govern i de comprovar en primera persona que la gent valora la gestió del govern que encapçalo i de l'Ajuntament que presideixo. Ara, una vegada gairebé superada la pandèmia, hem de seguir treballant i anar més enllà. Viure en primera persona la crisi de la Covid ens ha fet adonar que vivim certament un canvi d'època. Portem anys acumulant canvis que s'acceleren amb cada crisi sanitària, climàtica, econòmica i social que patim. Canvis profuns que ens obliguen a adaptar-nos ràpidament al nou entorn i que hem de liderar també els governs locals i els ajuntaments. Sant Cugat no pot quedar aturada. Aquesta ciutat ha de tenir l'ambició de voler avançar. En els pròxims temps haurem d'assumir el repte del moment, liderar les transformacions que s'estan produint i, per fer-ho, necessitem innovar. Els propers anys seran clau per preparar la ciutat per als nous temps i posar les bases del Sant Cugat del 2030. Som una ciutat bonica que llueix els carrers i places del seu casc antic, que presumeix d'estar en un entorn natural privilegiat, que té uns grans parcs, que ha crescut en barris ben urbanitzats, que disposa d'uns grans equipaments culturals, esportius, que ofereix uns serveis de qualitat a la ciutadania. En definitiva, vivim en una ciutat on s'hi viu molt bé. Tot i això, Sant Cugat no pot caure en l'autocomplència. El municipi ha avançat i crescut molt en els últims 20 anys, ningú dubta, però en els darrers temps no s'ha adaptat ni ha posat les bases per afrontar els reptes socials, econòmics, ambientals, tecnològics, relacionals i d'hàbits i costums de la població amb què es troben les ciutats que conformen les grans àrees metropolitanes del món. I molt especialment, Sant Cugat no disposa de les bases necessàries per fer front a un dels reptes més grans que té a l'actualitat. El nostre jovent no té accés a un habitatge assequible d'acord amb els seus ingressos i ha de marxar del municipi per emancipar-se. Una situació que també afecta famílies i persones grans. D'aquesta situació no en podem estar gens orgullosos i no se li ha prestat prou atenció ni polítiques públiques adequades per superar aquest greu problema. Sant Cugat ha de ser capdavantera en com afrontar tots aquests reptes. Tenim potencial, tenim recursos i tenim, el més important, una ciutadania disposada a participar activament en tots els canvis que les societats modernes estan fent a una velocitat de vertigen. El govern que encapçala té un pla, té un objectiu molt clar, que vol desplegar amb la complicitat dels santcugatencs i les santcugatenques, posar les bases de la ciutat del futur, on viuran els nostres fills i les nostres filles, els nostres nets i les nostres netes. No hi ha repte més excitant per una santcugatenca que treballar per la ciutat del 2030. Moltes gràcies i ara passo la paraula, tal com havíem quedat, als portaveus dels grups municipals, amb l'ordre que sempre fem seguint els plens. Per tant, té la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Aldo Ciprián. Té el micro, senyor Ciprián, ja? Ah, pel meu.
Hola, sí, em sembla, perfecte. Buenas tardes a todos. Gracias, señora alcaldesa, compañeros del plenario. Compañeros, bienvenidos a San Cugat, espectadores que siguen desde sus casas y desde este plenario a la sesión de la ciudad. Parecemos la Barcelona de Colau y del PSC añadido. Esta es la sencilla frase en la que vienen repitiendo muchos vecinos de la ciudad, hartos, como los barceloneses, de la sociedad, dejadez e inseguridad de su ciudad en manos de los comunes y del PSC. Y quien lo dicen son precisamente recién llegados a la ciudad de San Cugat, sino gente que lleva años pasando por las calles y aceras de San Cugat. Falta de mantenimiento de las aceras en las zonas públicas, suciedad en los barrios no tan visibles, vandalismo y seguridad en las zonas comunes, el interior de 11 coches robados este viernes y los destrozos de la semana pasada en Cañadena tras las fiestas de Banderas. Son las frases más repetidas por los vecinos que se acercan a nuestros concejales para dejar sus quejas ante el inmovilismo del fraccionado gobierno municipal. Eso y la frustración ante la buena voluntad de querer recuperar la ciudad ante los oídos sordos, pasividad y absoluta falta de solidaridad de los gobernantes y sus tres grupos municipales de gobiernos estancos. Esto puede ser perfectamente el diagnóstico de sus más de 2 años de tripartito, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? 2019 fue el año de la llegada de la hidra de tres cabezas de izquierda, buena voluntad de hacer las cosas, desconfianza de los compañeros de viaje y un claro culpable de todo lo que iba a suceder. El legado envenenado del gobierno comercial. 2020 tuvo sin duda un invitado protagonista que nadie esperaba, la pandemia. Y con la pandemia llegó el bloqueo municipal, pocas ideas y mucho dinero acumulándose en las arcas municipales, mientras las familias llegaban al límite de sus fuerzas y otros vecinos perdían la vida. Aquí, como suele pasar en situaciones similares de dejadez administrativa, surgieron iniciativas en la ciudad para paliar con esfuerzo de los voluntarios lo que la administración era incapaz de desbloquear. Solidaridad entre vecinos. Cáritas, el Ropero Gilgal, la Asociación Mastín, FADLAB San Cugat, han sido los grandes protagonistas de esta pandemia y sus voluntarios, que en marzo del 2020 se jugaban la vida, los auténticos referentes de esta ciudad. Entonces, la excusa del bloqueo institucional fue la pandemia. La culpa es de Madrid, porque faltan vacunas. La incompetencia del Procicat con la señora Álvaro Rodríguez como cabeza no pensante. Los errores de la Generalitat. Nadie lo podía saber. La culpa es de Menorca. Se afanaba nuestra alcaldesa en culpar a la bellísima isla de las Baleares tras organizar una fiesta mayor descontrolada que nos catapultó en junio a las portadas de los periódicos como la ciudad con más contagios COVID de toda España. Excusas peregrinas que no valen para aquellos que no han dejado de pagar, a pesar de no tener ingresos, ni uno solo de los impuestos con los que este ayuntamiento ha sangrado a todos los vecinos, cebándose especialmente los más desfavorecidos, en los comercios que el gobierno y sus compañeros de partido habían obligado a cerrar. Mención especial al sector del ocio de nuestra ciudad, que 2 años después sigue con la casena cerrada y sin ninguna ayuda por parte de las administraciones. Tampoco local, a pesar de las mociones que se aprueban en este escenario y que nunca se cumplen. Ya sabemos que bajar impuestos desde derechas. Pero cuando el agua llega al cuello es necesario la sensibilidad que ustedes han demostrado que no disponen. Ustedes y sus chiringuitos como la MD y los 12,5 millones que pagan las familias de San Cugat para mantener a dinosaurios políticos, aquellos que no han podido colocar en diputación. Y mientras, este gobierno, desde las alturas de sus poltronas, se ha dedicado a crear nuevos problemas económicos a nuestros vecinos mediante iniciativas que solo han hecho que bloquear los tímidos síntomas de recuperación. Un carril bicicleta infrautilizado a Villa Verde que perjudica el comercio, restauración, actividades económicas y culturales y que atasca diariamente el tráfico del centro de la zona. Una anella verde que resta clientes al comercio de proximidad en beneficio de las grandes superficies comerciales. Más de un 30% menos de facturación, según los propios comerciantes, aquellos que tuvieron la suerte de no tener que cerrar. no contentos con ellos, o más bien sin idea de cómo gastarse el dinero que acumulaban en las arcas municipales, deciden gastarse más de 2 millones de euros en carriles, bicicleta y accesorios varios, en zonas ya conflictivas de circulación de la ciudad, y que, en su mayoría, solo verán las ruedas de aquellos que, para los que la bicicleta es un medio de ocio, no un transporte. 2 millones de euros en carriles, cuando la inversión en cultura, deportes, comercio, vivienda, según el detalle de sus propios presupuestos, apenas llega a los 580.000 euros. Por cierto, un inciso, desde que este grupo municipal presentó la moción en abril del 2018 y se aprobó por unanimidad hasta hoy, todavía no se dispone de una ordenanza municipal de bicicletas que regule los más de 40 kilómetros de carriles de bicicletas y sus usuarios, ciclistas y de patinetes. La casa por el tejado. Eso y los 2 millones de euros con que se riegan la oscura empresa municipal Promusa, a la que parece que la gestión de vivienda de protección oficial, área verde o azul, le parece poca cosa. Ahora también el servicio de la vida. Mientras el número total de vivienda de protección oficial que ha ejecutado este gobierno de izquierdas y progresista con una empresa pública gravemente deficitaria es el más absoluto cero. Lo prometían en sus programas, no nosotros. Al más puro, la última ocurrencia, perdón, montar unas torres gemelas en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad, Pagul Centre. Al más puro estilo convergente, pelotazo empresarial en un barrio de trabajadores sin ningún criterio estético de respeto a la filosofía de ciudad y la promesa de pisos insuficientes en una zona de 10 hectáreas de superficie, por supuesto, industrial. El resultado no ha sido, un técnico municipal al fuego. Y como muchos de sus proyectos, con cierto grado, un gran trabajo mediático y de autobombo de su departamento de marketing, sobre una base de humo. No dejen que la realidad estropee un buen título. Del resto de proyectos de vivienda de protección oficial, zona Böhringer, la Floresta, Golf, esperamos enterarnos algún día en los medios de comunicación, en otro reportaje de autobombo, probablemente en los programas municipales de sus partidos en el 2023. Gran proyecto es suyo, de vivienda, bloqueando adjudicación de licencias de obra, como usted bien ha dicho, 24 meses, 2 años, corríjame si me equivoco, y promulgando una ley de control de alquileres, con el protagonismo asunto de Junts, que no ha hecho más que reducir el parque inmobiliario, subir los precios de las alquileres. Bravo. Otra vez, portada de nuestra ciudad en los medios de comunicación nacionales. Como si pareciera poco, en breve se dedicarán a perseguir a los pobres vecinos y visitantes que no son suficientemente cool para tener un coche no contaminante, con una zona de bajas emisiones que impulsan sin ningún estudio medioambiental, como confirmó en el último pleno la teniente alcalde de cambio climático, o de impacto socioeconómico, y basándose únicamente en las directivas europeas que recomiendan crear un muro ecológico en ciudades mayores de 50.000 habitantes, antes del 2030. ¿Saben, señores del partido, esas mismas directivas europeas, 2019/1561, hablan también de que la promoción de los vehículos limpios debe hacerse en paralelo a un desarrollo ulterior del transporte público, cosa que no se ha hecho? Directiva número 4. La disponibilidad de las infraestructuras de recarga y repostaje suficientes es necesaria para el despliegue de vehículos impulsados por combustibles alternativos. Directiva número 9 de nuestro documento. Contratación pública de vehículos limpios, estamos a la espera, directiva número 11. Y otra muy importante, los principios de la economía circular exigen una prolongación de la vida útil del producto, ya me siento hecho. Directiva número 12. Ustedes empiezan la casa por el tejado, como he dicho, pero nunca se olviden de arañar el bolsillo de sus vecinos, especialmente de aquellos que peor lo están pasando. ¿Saben ustedes que en esos 4 kilómetros de zona contaminante, de zona de bajas emisiones, hay más de un 13% de zona verde? Parque de Culiacreda y Cantatas. ¿Deberán pagar los vecinos el impuesto de circulación municipal si no pueden mover el coche de sus garajes? ¿Y pagar el nuevo impuesto de CO2 si no contaminan porque el ayuntamiento les impide que muevan el vehículo de la puerta de sus casas? El 1 de noviembre sabremos con certeza. Ciertamente es más fácil perseguir con sus cámaras a los pobres abuelos y estudiantes, tractores, para multarlos que a los que cada semana destrozan nuestros vehículos en busca de la gente, sin marcharse de las manos. Y acabando mi primera intervención, me gustaría resumirla con una breve pero rotunda afirmación. No, no estamos mejor que hace 2 años, cuando tras más de una década de decadencia de la ciudad en manos de neoconvergentes, la ciudad decidió que fueran ustedes los representantes del gobierno, el gobierno del cambio. Pero ese cambio no ha llegado, solo excusas. Y el tiempo se les agota. Dicen las malas lenguas porque los dirigentes de este gobierno miran más por el futuro en la Generalitat que por el presente de la ciudad de San Cugat. Probablemente porque allí es más fácil pasar inadvertido ante la desidia general de tener que dar la cara día a día ante una ciudad exigente como es San Cugat. En resumen, 2 años después del inicio de mandato, lo comentaba. Parecemos la Barcelona de Colau. Gracias.
Molt bé, senyor Ciprián. Li passeu, sisplau, el micròfon a la senyora Fortuny. Quan vulgui, senyora Fortuny.
Se'm sent bé, sí? Així? Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies a l'alcaldessa, moltes gràcies a les regidores i a les persones que ens acompanyen presencialment des de casa seva. Jo vull recordar que l'ordre del dia d'avui justament és el posicionament del govern i dels grups municipals sobre l'estat de la ciutat, perquè a veure si així podem centrar una mica el motiu del ple extraordinari. El ple extraordinari que ha de servir per avaluar l'estat de la ciutat i, per tant, avui toca doncs, fer una reflexió crítica, una reflexió acurada, amb una mirada global, una mirada global sobre Sant Cugat. Toca, en definitiva, copsar com està l'estat dels carrers, de la mobilitat, la seguretat, com tenim l'economia, com tenim l'habitatge, els equipaments, però també l'estat de les entitats, dels comerços, de les empreses i, en definitiva, principalment del benestar de la seva economia. Han passat més de 2 anys des que vam prometre ser el govern del canvi i, per tant, a hores d'ara, la ciutat de Sant Cugat ja hauria de percebre aquest canvi que prometien. I en aquesta reflexió no podem, evidentment, obviar la pandèmia, que ha causat tant de dolor a Sant Cugat i també a tot el món. I sempre hem mostrat la nostra solidaritat cap a aquesta situació i la disposició a l'equip de govern, sobretot principalment a l'alcaldessa, i per això proposàvem confegir un gran pacte de ciutat per sortir-nos-en entre tots i totes. Cap govern, sense cap mena de dubte, estava preparat per un embat d'aquestes dimensions. Com que només tenim 10 minuts, centraré la meva intervenció, la intervenció que faig en nom del meu grup de Junts per Sant Cugat, en 4 grans blocs i destacaré els temes que més ens preocupen. La mobilitat, l'habitatge, la neteja i el manteniment de la ciutat i la gestió política. Pel que fa a la mobilitat de Sant Cugat en aquests 2 anys ha empitjorat, sense cap mena de dubte. Sant Cugat tenia un pla de mobilitat, aprovat per cert per unanimitat, i potser sí que calia posar-lo al dia, però vostès no ho han fet. Han tirat pel dret. I posarem 2 exemples. La implantació de l'anella recta amb presses, sense consens ni alternatives i que no està donant els resultats premesos. L'eix que es Sant Cugat està més congestionat que mai. Hi ha cues cada dia. I els 4 cantons s'ha convertit en un veritable perill i una font de contaminació. Un altre exemple, la zona de baixes emissions. Una bona idea, però mal executada. També amb pressa, buscant el titular, buscant la foto i no el benestar de la gent. Un munt de persones es veuran afectades i la solució que els ofereixen és desballestar el seu vehicle. No han previst alternatives, no han previst la transitorietat d'aquesta mesura, adaptant, per exemple, el transport urbà, obrint més apartaments exclusius, incentivant la compra de vehicle elèctric. I estem d'acord en avançar cap a la mobilitat sostenible, estem d'acord amb l'aire net. Cal lluitar contra el canvi climàtic, però tenim també molt clar el concepte de justícia climàtica. L'habitatge. Han aturat la construcció d'habitatge públic. Sant Cugat tenia un pla, Promusa 2030, també, per cert, aprovat pel plenari. I no han volgut seguir aquest pla. Estan en el seu dret, vostès governen. Però quina és l'alternativa? Com pensen revertir una de les seves 3 emergències, l'emergència residencial, l'emergència habitacional? Van prometre que ningú hauria de marxar per problemes d'habitatge. No es pot prometre el que no es pot complir. Sabem i compartim la preocupació per aquest tema i saben que sempre hem dit que té un abast metropolità i que les solucions han de ser múltiples. Vam fer ben fet en traslladar l'oficina d'habitatge i els hi vam dir, però amb això no n'hi ha prou. Cal construir habitatge de protecció oficial tant com sigui possible. Les 2 promocions que lliuraran en aquest mandat es van iniciar en el mandat anterior. I per posar un altre exemple concret, les 8 actuacions previstes a la Floresta amb el consens veïnal, cap ni una tira endavant, cap ni una, tot aturat. És cert, també, que han espantat a tothom amb el projecte de les torres de Rubí. I també que ningú els hi compra, ni tan sols els seus votants.
Junts, com saben, hem presentat al·legacions, però encara no tenim resposta. Esperem, però, que puguin aturar d'una vegada per totes ja aquest nyap urbanístic. Nosaltres seguirem defensant el model de ciutat que tenim. Defensarem un urbanisme a escala humana, esponjat i verd, i on els habitatges de protecció oficial estiguin també integrats a la ciutat. També és cert que no és fàcil resoldre aquest tema, però avui ens toca avaluar, no proposar, i per tant, objectivament, en l'accés a l'habitatge hem perdut oportunitats i hem perdut molt de temps. Alhora que ha servit perquè vostès, sense complexos, defensin i facin propostes per convertir Sant Cugat en una ciutat compacta i una ciutat densa. I la ciutadania ens agraeix que siguem clars, els hi demana claredat. No passa res. Vostès defensen una ciutat densa que creix en vertical i nosaltres defensem la ciutat verda i amable que hem construït entre tots fins ara. La neteja i el manteniment. La ciutat no està neta i el manteniment ha empitjorat. Les partides de pressupost destinades al manteniment de la ciutat han disminuït de forma preocupant. Preocupant perquè la ciutat ho està netant. No hi ha dia que algun veí o alguna veïna no ens faci arribar el seu comentari, la seva fotografia sobre la manca de neteja de la ciutat. Sabem que no és fàcil, senyor Gallardo, m'adreço a vostè, perquè jo li agraeixo el tarannà i la preocupació. I sabem que intenta arribar tot, però sense recursos o amb aquests que siguin minvats, esdevé per vostè una missió impossible. I pel benestar de tothom és important mantenir la ciutat neta i endreçada, així com incorporar aspectes de millora contínua per ser més eficaços, més eficients. Amb les voreres, amb les rieres, amb els paviments, amb les marquesines passa exactament el mateix. No hi ha un manteniment acurat i suficient. L'estat de la ciutat en aquest àmbit ha estat cada dia que passa pitjor. I el quart bloc, la gestió política. Sant Cugat està en stand-by des de fa 2 anys. Tenen un equip tècnic de primer nivell i més recursos que mai. Poden invertir en la ciutat com mai abans s'havia pogut. Tenen com a govern una situació privilegiada, la normativa d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa estan suspeses durant la major part del seu mandat. Poden gastar el que vulguin, però estan aportant menys que mai. Lluny de saber aprofitar aquestes oportunitats, tenen la ciutat i l'administració paralitzada, la tenen en stand-by. Una de les raons és que aproven els temes més importants tard i malament. El pressupost. Són incapaços de consensuar programes i pressupostos en temps i forma. Les ordenances, el pla d'actuació municipal, l'entitat extrema en tràmits de bonificacions i subvencions. Si vas tard, després no hi ha manera d'executar com cal. Un exemple, a hores d'ara, només han executat el 29% de la despesa ordinària corresponent a l'exercici 2021. El pressupost del 2021 és el menys transparent de tots els que recordem. Unes segones que no tenen projecte de ciutat. No saben ni quins equipaments volen ni on, quines són les seves prioritats, quin Sant Cugat volen. Molts anuncis, molta roda de premsa, moltes fotografies, però quin Sant Cugat volen? S'han posat d'acord per governar, però no s'han posat d'acord en un projecte de ciutat. I això ho pateix la ciutadania, ho pateix la cultura, ho pateix l'esport, ho pateix la promoció econòmica, el benestar social, i també ho pateixen els barris. Certament, la Covid ens ha trastocat la vida, però no pot ser l'excusa que justifiqui la paràlisi en la qual han situat Sant Cugat. Hem anat enrere quan calia, en aquests moments, un veritable impuls. Se'ls acumulen les llicències, els contractes, les subvencions. Els equipaments esportius, culturals, socials no avancen. Han trigat 2 anys en obrir la Unió, una part de la Unió. I la piscina de Mirasol va a un ritme que, la veritat, inquieta. Els serveis socials encara no s'han ocupat de la casa nena. El centre obert continua a Can Móra. Prometen, per cert, acord imprescindible amb la CUP, que municipalitzaran l'aigua i el més calent és a l'Aigüera. Anuncien la compra de Torre Negra i la ciutadania no sap en quines condicions ni per què. I també apugen els impostos. El retiment de comptes tampoc era el seu fort. Van dir que havien gastat 17 milions d'euros per la Covid, però la realitat és que no han fet ni el balanç pertinent. Tot està aturat, tot s'ha de repensar, tots ho estan estudiant i la frase més repetida del mandat ja és «i estem treballant». El que és una emergència pel malestar de la gent és que Sant Cugat pugui sortir d'aquesta paràlisi. I acabo i em consta que em queda 1 minut. Vam proclamar a tot i a dret que faríem front a 3 emergències. La climàtica, l'habitacional i l'ètica. I no han sabut donar resposta a cap ni una d'elles. Vam voler generar una il·lusió i l'han convertit en decepció. Vostè parlava, alcaldessa, a l'inici de sorpresa. Junts parla de decepció. La ciutat i els seus barris estan pitjor que ara fa 2 anys. La gent està disgustada i decebuda. Plataformes ciutadanes, recollides de signatures, tot això expressa el malestar de la ciutat amb aquesta manera de fer que els empitjora la vida. Escoltin la ciutat, escoltin la gent, escoltin els barris. Les entitats estan patint com mai, el comerç està inquiet, cap nou equipament, cap nou habitatge, falta neteja i manteniment, i la circulació és caòtica. Tampoc han sabut crear un clima de participació i de consens. La seva actitud poc dialogant, en molts casos dialogant, han revit la relació entre els membres del consistori i amb la ciutadania. Han convertit la sala de plens en un mur de tensions i lamentacions. Una mica d'autocrítica i d'humilitat és convenient. Si no, com deia un resident molt conegut de tots i totes, hi ha el risc de fer-se trampes o solitari. Bé, no hi ha hagut temps d'aprofundir en altres aspectes, com la cultura, com l'esport, els serveis socials o la promoció econòmica, però, per posar alguns exemples, però esperem que trobin el marc de diàleg per poder-ne parlar. I ja ens fa una pregunta. Han estat 32 anys preparant-se a l'oposició per governar així?
Moltes gràcies, senyora Fortuny. I ara li passo la paraula a la portaveu de la CUP, la senyora Núria Gilert.
Molt bé, gràcies. Quan vam entrar a l'acord i al govern d'aquesta ciutat, les urnes ens donessin una majoria possible, fa 2 anys no podíem imaginar moltes de les coses que avui sentim, ni moltes de les coses que avui sabem. Alguns tipus d'oposicions i d'exigències, havent estat 32 anys al govern, tenen trac de sentir. Però en tot cas, endavant, com han debat per descomptat, ens exigeixen en 2 anys i amb una pandèmia mundial coses que vostès no van ser capaços de fer en 32. Sabíem que aquesta ciutat havia estat governada per 3 dècades per un mateix partit i que era un partit amb diversos noms després reivindicava una bona gestió aquí a fora com a màxima incontestable. Hi havia molt d'imatge i molt d'ideologia, concretament la ideologia de parlamentar, però la gestió d'aquesta i la gestió d'aquesta màxima que sentíem continuament no era ni de bon tros impecable. El sistema gerencial, que tant defensaven, era hermètic i vertical i feia que no hi hagués cap tipus de debat ni contrast entre els àmbits. Els pressupostos, de fet, s'executaven així, gerencialment. A vegades els regidors tenien res a dir. I la pandèmia arriba i ho para tot. Per vostès, la pandèmia ara ja només és una coletilla, però per aquest govern i pels treballadors públics d'aquesta casa, de l'Ajuntament, ha suposat el major repte que hem trobat en les nostres vides. Evidentment, no només s'ha jugat. Però avui parlem de la nostra ciutat. I a la nostra ciutat hi ha 13 residències públiques i moltíssima gent gran. Hi ha gent que viu en barris de muntanya i gent que treballa en la colònia submergida. Hi ha gent que s'ha quedat sense contacte amb l'exterior, sense ingressos, sense teràpia, sense problema de salut mental, sense xarxa. Moltíssima gent va entrar a la bossa de la família social i molts d'altres a la pobresa. És sorprenent, no tant, que això no faci gairebé menció en el seu estat de la situació de la ciutat. Però per nosaltres ha sigut... Moltíssima gent va entrar a la vostra exclusió, però només és una frase condescendent i afectada per a vostres quan els diem el que ha passat aquest any i mig. Però per a nosaltres ha sigut haver d'entendre aquestes persones de forma urgent, multiplicant esforços, canviant protocols, amb els mateixos recursos que teníem, donar 10 vegades més ajuts. Això vol dir 10 vegades més trucades, 10 vegades més entrevistes, 10 vegades més experiències, 10 vegades més de feina per les mateixes persones. Ha significat gestionar un pentineo frigorífic al costat del territori i mascaretes, i inventar ajuts, i inventar noves convocatòries per tal d'ajudar el màxim de gent possible, perquè tothom venia a picar la porta a l'Ajuntament. Tothom venia a l'Ajuntament, i des d'aquí, vull donar les gràcies i que consti en acte als treballadors públics que han sostingut el que és la funció pública. Un tresor que alguns només voldria reclamar i que avui podem reivindicar més que mai. El pla d'actuació municipal que vam marcar, tot prioritzant la despesa social, exactament on està, en aquesta línia de mobilitat sostenible, la lluita contra l'emergència climàtica, la perspectiva feminista, va haver de ser modificat per les seves prioritats. És evident, tothom ho hauria de fer. Però avui, 2 anys després, molt sovint, fem la reflexió, aquest govern tan fracturat, que aquelles línies engegades, reforçar l'àmbit social, ordenar les prioritats sense clientelisme, cap a l'equitat, i no la bona imatge i la fotografia del titular, van fer possible plantar la pandèmia d'una forma sòlida i rotunda. Les receptes d'esquerra han sigut molt més llargues que aquelles que utilitzaven els seus pressupostos i models, els que estiguessin molt nets, que estiguessin moltes flors, efectivament, que estiguessin d'aquí, cosa que també ara estan. no sé si parlen de les llagos, però a tu els sembla que la torre està molt bé i que els carrers estan molt bonets. Sort que hi érem nosaltres, vaja, perquè no sé com haguessin afrontat vostès la crisi social d'aquestes dimensions amb els pocs recursos que havien destinat a l'àmbit de drets socials històricament fins al moment. Sort que havíem augmentat la despesa social a màxims històrics. Sort que havíem començat a reforçar l'àmbit dels recursos humans que són necessaris des de fa anys. Sort que tenim un compromís transversal de tots els regidors que somiem aquest govern de prioritzar les persones i el seu benestar i el seu desenvolupament per sobre de qualsevol altra consideració. Fets, no paraules. I en aquesta línia de millorar l'especialització en l'atenció, efectivament, ha dit abans l'alcaldessa, tindrem un local de primeres tensions per diversificar i dignificar una atenció al conjunt de la ciutadania en l'àmbit dels drets socials. Fets que reblen i reforcen les nostres tesis inicials. Existeix desigualtat de Sant Cugat, molt atiada pel preu de l'habitatge. I no afrontar-la, no analitzar-la, només invisibilitza i catalitza les persones i els nega el dret als drets que com a veïns que són. Eines com el baròmetre inclusiu ens permeten i ensenyen a analitzar el rigor el tipus de polítiques públiques que hem fet i quin impacte tenen. No és casualitat que no ho hagi funcionat tampoc. Això, aquesta línia iniciada, ha permès iniciar polítiques en matèria de protecció, per exemple, de la infància, evidentment no en tot temps d'entrar totes, però algunes, com l'augment de beques menjador, la fundació dels ajuts als casals d'estiu, que els infants tinguin tots el mateix accés als casals d'estiu, els ajuts a l'escolaritat, etc. El treball transversal amb l'educació i també amb els docents i les famílies d'entitats, per exemple, com tu i els recursos digitals que han proporcionat, ens han ajudat a teixir de forma sòlida i universal. Nosaltres sí que hem treballat amb entitats i amb persones i amb col·lectius i amb empreses per fer aquesta xarxa de protecció dels drets de la infància. Perquè a banda de ser ciutat de la infància, doncs s'han de fer polítiques de protecció a la infància. En aquest sentit, també implementarem, de cara al futur, una eina molt utilitzada i molt present al conjunt de municipis que aquí no s'ha fet mai, que són els educadors de carrer, per ser proactius en les garants i en l'ofensa dels drets de la infància, l'adolescència i la joventut. I, evidentment, la gent gran. No puc entrar en deteniment. Hem fet moltíssimes coses, el Consell de la Gent Gran, l'Estratègia de la Gent Gran, la Relació dels Casos de la Gent Gran. El que avui vull anunciar, i que estem en disposició d'anunciar, és que tenim enllestit un conveni en els mesos que estem treballant per tal que tots els pensionistes de Sant Cugat puguin anar a Terrassa només per una zona, només pagant una zona. Això vol dir que l'Ajuntament assumeix el cost, la diferència, per tal que entenem, i ho hem defensat sempre així, que la salut ha d'estar com més a prop, millor. Ja tenim aquest conveni i això doncs, amb la rebaixa, que si m'aplica els fons de la Generalitat, significarà que el preu serà molt simbòlic per totes aquelles persones que siguin pensionistes puguin anar als seus hospitals de referència d'una forma gairebé gratuïta. També la línia de la democratització de l'accés als recursos, facilitant els tràmits, fent campanyes pròpties d'informació, això que vostès ens diuen propaganda, però us diu acostar-se a la ciutadania, fer la salvadora dels drets que té, perquè si no, no fa uns dels recursos que tenim a la seva disposició. I escoltar les reivindicacions, però també doncs, oferir espais de treball, perquè precisament entenem la participació com l'empoderament veïnal. I deixar de banda aquest clientelisme que es feia escoltant només alguns col·lectius, només alguns espais per fer òrgans de participació amb lògiques pròpies, les pròpies de cada barri, i preparar l'espai de la mà del Consell de Ciutat per tal de poder, efectivament, celebrar una assemblea municipalista. I deixin parlar de feminismes, perquè no és el mateix dir-se feminista que fer polítiques feministes. I en aquest sentit, que tampoc no ho vol mencionar i no sé per quin motiu deu ser, només els vull recordar el tsunami de polítiques, projectes i línies de treball amb perspectiva feminista que s'ha dut a terme en aquests 2 anys, sí, en pandèmia inclosa. La dotació de la plaça de tècnic d'igualtat que s'havia de tenir fa anys que infringíem aquesta qüestió. La incorporació d'una treballadora social al servei d'informació conservadora per donar un servei més integral social. Formacions en interseccionalitat. L'aprovació del primer protocol de ciutat contra les violències en espais d'oci fet conjuntament amb ciutadania i amb entitats. La segona edició ja de l'octubre trans. Les campanyes específiques contra violència masclista. Accions de visibilització LGTBI. Perquè el simbolisme importa, però importa una cara més que les polítiques materials, i per això formacions en l'àmbit d'ocupació per a la inclusió laboral de les persones trans, consolidació del servei SAI i campanya informativa que ha multiplicat les assessories de persones i familiars LGBTI que necessitaven algun recurs i que en aquesta ciutat els depava. Prospecció en perspectives feministes, les ciutats amb 6 marxes exploratòries i posterior retorn a l'àmbit de projectament i urbanisme. Pla d'igualtat que aprovarem el proper novembre amb l'implicació absolutament de totes les àrees. Introducció al pla educatiu d'entorn només una desena de recursos sobre relacions sexo efectives, igualtat, etc. El pla d'igualtat interna que ja estem treballant. Un pla de formació específic per tots els treballadors de l'Ajuntament. El treball en informació estem fent ja des de més d'un any per a l'elaboració de pressupostos en perspectiva de gènere en el qual estem involucrats cultura, ocupació i participació. La creació de la part de l'educació i la diagnosi de les escoles en termes de qualificació. Aquesta ciutat estava a zero. Ens feia passar vergonya. I avui, tot i que encara ens queda molta feina per fer, estem a tota vela. Hem trobat reciprocitat i aliances entre la ciutadania, entre els i les treballadores públiques que tenen ganes de fer un servei públic que mai més ho sigui la meitat de la població. Algunes de les coses més que seguirem serà la progressió d'un calendari institucional i en la línia on s'aprofundir en les temàtiques de diferents mirades, amb el que teníem fet la sexualitat com a eix conductor, l'any que ve parlarem de les tasques productives i les diferències materials i estructurals. Mai més aquesta ciutat hauria d'oblidar la meitat de les seves veïnes. I també parlem d'habitatge, perquè vostès ens en parlen, és evident, vostès ho saben. Construir per l'habitatge públic és llarg. Però estem obstinades en aquesta qüestió. I mentre estem obstinades en aquesta qüestió, perquè sabem que aquesta mirada llarga, aquesta mirada llarga, la tenim mentrestant treballant per l'emergència habitacional, de la qual cosa no n'hem parlat. Perquè l'emergència habitacional és aquella que fa que ningú més hagi de marxar. Inclusió hem inclòs les persones sense situació regular administrativa a la mesa d'emergències. Hem incrementat la dotació del fons públic d'habitatge del 15% al 25% del parc d'habitatge públic. Hem implementat el programa de primera llar per a les persones sense llar. Hem fet el programa de llars compartides i hem incorporat una treballadora social, a més d'augmentar els ajuts de lloguer. I tant que estem fent coses d'habitatge, i tant. Ens falten hores, ens falten dies per implementar tots els projectes, idees i ganes de treballar que tenim en relació amb la nostra societat, sí, inclusive garanteixi el dret a l'habitatge. Ser honest amb allò que fas i dius forma part també de canviar les coses un minut en pressa i acceptar amb aquestes generals resistències. Nada canvia si nada canvia. I nosaltres hem vingut a canviar moltes coses d'aquesta ciutat. I en aquest sentit, som falibles, som imperfectes. I per això no volem governar soles, volem governar amb la gent, amb les entitats, amb aquelles plataformes veïnals que tenim. No està tot fet i segurament, de fet no segur, moltes coses ens agradaria que fossin més ràpid i fossin més fàcils i més àgils. Però aquesta cosa que no ens falta són molt de treballar. Portem 2 anys i mantenim totes les esperances d'aquell motor de canvi que ens fa ser aquí, avui, el del servei insuficient per a la classe de la nostra ciutat segueix intacte. Avui Sant Cugat és més feminista, popular, diversa, justa, solidària, orgullosa del que ho ha estat mai. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gilet. Se'm passa el micrófono. I passo la paraula a la senyora Soler. Això és una mica... Està parlant,
però disculparem. Em feia molt temps. Molt bona tarda. Sí? Molt bona tarda. Primer de tot, permetem una prèvia que feliciti els companys i companyes de l'ESPE d'Alemanya per haver guanyat les eleccions al Bundestag. Per tant, no sé com es diu en alemany, però si algú sap, no sé què es diu. Molt bona tarda, gràcies, alcaldessa. Regidores, regidors, públic assistent que ens segueix a través del canal de YouTube, benvinguts a aquesta sessió plenària especial per avaluar l'estat de la ciutat, com s'ha dit, a meitat de mandat i el primer que realitza sota un govern progressista. I dic especialment per dos motius. El primer, per la erupció de la pandèmia, com hem fet referència, ens ha posat contra les cordes en aquest govern, ens ha posat a prova amb un novell i ha mesurat la nostra resiliència, capacitat d'acció, solidaritat i la nostra imaginació. Per superar, sobretot, els meus moments difícils que tots i cadascú de nosaltres ens va tocar viure des de la nostra responsabilitat. Des d'aquí, aprofito per reiterar en nom del govern, en nom del grup municipal socialista i en nom del PSC, el nostre record i sobretot a totes les víctimes i a les famílies i a tots els professionals permetin que m'ho tregui, si no m'ho fa greu, de tots els sectors que van estar en primera línia i aquells que encara ho estan fent a dia d'avui. I el segon, la segona convenció social que s'emmarca dins d'un mandat que serà recordat durant molt de temps com el mandat del carrer. Com aquell mandat en què va ser possible que les forces polítiques de progrés es posessin d'acord, fixessin un pla d'actuació municipal i comencessin a fer realitat que després de 32 anys de governs convergents semblava una quimera i en canvi era una necessitat vigent i democràtica. Doncs sí, ho hem fet possible. PSC, Esquerra, la CUP, i en un acord sense precedents hem estat capaços d'arribar a l'entesa i hem demostrat que era possible. I no a partir del repartiment de càrrecs, sinó sota la base d'un programa d'actuació de la ciutat i en base a les necessitats de canviar les dinàmiques i les sinergies perverses i desbordament de la maquinària municipal. Les tres forces polítiques ens hem fixat en objectius clars i prioritaris de la ciutat: resoldre l'emergència habitacional, dignificar i visibilitzar l'àmbit de les polítiques socials, aplicar transversalment les polítiques feministes, ser un referent en la transició ecològica, democratitzar les polítiques d'educació, cultura, esports i lleure, desenvolupar un model de promoció econòmica i ocupació de qualitat, impulsar un gran pacte per l'ocupació digna i de qualitat i assegurar una bona gestió dels recursos públics i la corresponsabilitat amb la societat en la presa de decisions. Aquests 8 objectius són els que hem volgut començar a fer realitat. Objectius per transformar Sant Cugat i que estan alineats més amb els valors de la immensa majoria dels santcugatencs i santcugatenques, que són el feminisme, l'ecologisme, la igualtat d'oportunitats, la diversitat i la pluralitat. El Partit dels Socialistes, partit al qual represento, hem volgut escriure amb el nostre punt i lletra aquest nou capítol de la història de Sant Cugat. Volem deixar enrere, no com a partit, sinó com a govern. Deixem de mirar-nos en un passat que no ha de tornar i comencem a mirar cap al futur amb ple d'esperança i oportunitats. I en tot cas, que cadascú de nosaltres tingui una oportunitat de ser protagonistes amb allò que ens toca gestionar. Tenim la determinació de governar. Estem compromesos amb la ciutat i amb la seva gent. Aspirem a representar una altra forma de governat que no és la del passat. De fer política, de relacionar-se i de gestionar recursos públics. Aquest equip del govern, en què formem part, estarà endreçant moltes ineficiències internes de l'Ajuntament fruit de la inèrcia i la rutina, la manca de motivació i ambició i sobretot per la falta de rigor i l'esforç del que durant 32 anys han estat els governs de la ciutat. Treballar des del govern ens permetrà posar de veritat a disposició de la ciutadania uns serveis públics i equipaments municipals de qualitat, unes inversions professionals, una estratègia social per pal·liar les desigualtats, millorar la gestió del manteniment de la ciutat, ens permetrà fer partícips als veïns i veïnes sense perdó, aconseguirem reimpulsar la qualitat econòmica i comercial i tenir un profund convenciment de canvi per revertir la situació en la que ens vàrem trobar. Tot un seguit de projectes que estaven aturats i que ara posarem en marxa. S'ha repetit, i ho dic, la nova escola a la Mirada, l'Unió Sant Cugatenca, la rotonda de l'Aeroport, el parc de Jardins del Vallès, complès a Clarit de Mirasol, la zona de baixes emissions, entre altres. També estem treballant per adreçar tots aquests projectes prioritaris de la ciutat i perquè vagin a bon port. I parlant d'inversions, aquest govern ha fet un gran esforç en els pressupostos de l'any 20 i l'any 21, amb molts milions per tirar endavant projectes com l'espai de les noves atencions de les persones, els serveis socials, l'adquisició de patrimoni com Torre Negra o l'equipament cultural del CPA, París, i d'altres espais que puguin ser d'interès per a la construcció d'habitatges. La millora dels equipaments esportius, la rehabilitació de diferents equipaments municipals, obres de reorganització de carrers i millores de l'espai urbà, aquests en són alguns dels exemples amb finançament propi. Però, per altra banda, també vull fer esment d'aquest finançament que ens vindrà des de fora d'altres administracions, com des de l'Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'àrea metropolitana, per un valor que supera els 30 milions d'euros i que fan referència a situacions repartides en tots els indrets i en tots els barris de la nostra ciutat, fins i tot a Valldoreix. Com ara la carretera de Valldoreix en la Floresta, com les pantalles acústiques de Mirasol, la rotonda de la Rebassada, el parc metropolità de Dos de Vuitpalleres, les diverses actuacions per la renovació de fotovoltaiques als equipaments municipals o l'arranjament de la carretera de Rubí a partir del centre comercial. I, evidentment, la realització i la preparació de diversos projectes que estan en el calaix, com l'arranjament de les masies de Can Revella i Can Canyameres, l'antic ajuntament de
l'antic edifici de l'Ajuntament de la plaça Barcelona o el xalet Vila Montserrat a l'Avinguda de Cervera. Tampoc vull deixar d'esmentar tots aquells projectes amb els quals nosaltres com a ciutat ens podem afegir, que són els projectes europeus. Projectes dels quals alguns han sortit convocatòries a través de les noves convocatòries de Next Generation, però també a partir de les convocatòries estructurals, com per exemple la implantació de les seves emissions, de la transformació digital, la limitació energètica d'edificis, el suport a mercats i zones urbanes comercials, o els canals curts de comercialització, projectes lligats a la mobilitat elèctrica, la transformació digital, la modernització de les administracions locals. Però de la mateixa manera, com he dit, continuarem amb els fons estructurals que ens han permès, a través del FEDE, el Fons Social Europeu, els fons d'inclusió, aconseguir projectes amb els quals s'estan treballant en aquest moment. Com deia abans, tenim prou motius per deixar de mirar enrere i continuar mirant endavant. Respecte al servei a les persones, des del Partit dels Socialistes donen molta importància, com podeu entendre, als serveis públics, a l'atenció a les persones i sobretot aquells que són més vulnerables i que en moments com aquests, on la pandèmia ha posat a relleu moltes mancances, des de l'administració hem hagut de protegir. És per això que la confecció dels pressupostos, com vostès saben, és una fotografia i que de reflectir l'esperit de l'acció de govern. Les seves prioritats, els seus valors, hem augmentat les dotacions pressupostàries, aconseguir que la inversió social, que no despesa social, fos la més alta respecte als governs anteriors. Aquest govern vetllarà perquè tothom se senti segur a la seva ciutat. Volem que es visqui amb tranquil·litat i que, a més, posarà tots els mitjans que siguin necessaris per garantir els seus drets a viure en un entorn protegit i segur. Ens esforçarem al màxim per donar encara més suport contra la violència de gènere i, evidentment, donar suport també al col·lectiu LGTBI. Respecte al teixit econòmic, nosaltres creiem que la potencialitat de Sant Cugat es manifesta en totes les seves dimensions, també amb l'empresarial. Tenim un teixit empresarial que treballa via via a Sant Cugat, una ciutat dinàmica, competitiva i amb treballadors i treballadores i equips directius molt competents, que fa créixer el nostre prestigi i que porta el nom de la nostra ciutat més enllà de les nostres fronteres i el fan atractiu per altres projectes empresarials. És per això que des de l'Ajuntament hem augmentat els pressupostos per ajudar les empreses, els comerços, els autònoms, els professionals, sobretot en pandèmia. Des d'aquí volem enviar-vos un missatge clar a tots ells. L'Ajuntament de Sant Cugat sempre estarà al costat del teixit empresarial per garantir i promoure el territori per tal que les nostres empreses creixin generant nous llocs de treball de qualitat i apostant pel valor afegit de la innovació, la qualitat i la diferenciació. Per potenciar el nostre teixit econòmic, aquest govern ha iniciat treballs en un gran pacte per l'ocupació digna i de qualitat amb tots els sectors socioeconòmics asseguts en una taula per centrar el focus en crear recursos necessaris per crear aquesta ocupació que els deia. Com deia, està al costat de les empreses també és d'esquerres. És també fer un esforç quan elles també ho fan i així se'ls ha de reconèixer. És per això que aquest govern ha estat capaç de modificar i suspendre impostos, taxes i preus públics per ajudar a la reactivació econòmica. Aquest mes hem aprovat ajuts als hotels i a les empreses i emprenedors. I abans d'acabar el mes sortirem també amb suport a les pimes. Porto 10 minuts ja. Hem hagut de bonificar i, evidentment, racionalitzar i desencallar bonificacions respecte a les ordenances fiscals. Hi havia mantres que no podíem tirar endavant i, per tant, ens veiem obligats a crear una estructura econòmica moderna i àgil per facilitar també el tasca d'intervenció. Hem de ser prudents en les despeses. Òbviament, la construcció dels pressupostos ha comportat canvis també en l'adequació al nostre pla d'acció municipal. Hem pagat interessos que no havíem de pagar per la mala gestió. I, evidentment, tenim moltes polítiques respecte a la qualitat urbana, als serveis, a la mobilitat. Sens dubte, la mobilitat és un dels grans eixos que no podré desenvolupar per manca de temps, però que m'agradaria afegir-li i que també portarem properament a aprovació de l'ordenança de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal i l'ordenança de l'aparcament regulat. Hem realitzat moltes tasques i esforços amb educació. Des dels minuts hem tingut un ple contacte amb l'educació, apostant per la formació professional i pels FEIs. I, evidentment, com no pot ser el nostre projecte estrella, la creació de l'Institut d'Escola del Catalunya. Evidentment, també hem realitzat molts esforços amb esports, participació, memòria històrica. Per tot això, no hi ha lloc sense una estratègia planificada cap on vol anar la ciutat. i calen elements de diagnosi i de suport per fer realitat el PAM, Pla d'Actuació Municipal i els projectes programats que hi figuren. Estic acabant. Per això ens dotarem d'una eina en consonància amb el que ens proposa l'Estat, la Generalitat i Europa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb els fons Next Generation. Impulsarem l'Agenda Urbana, estratègia per Sant Cugat, del qual hi participarà la societat civil i, òbviament, els partits que conformen el consistori i que giraran com a planificació estratègica, la transformació de l'ús per l'administració, la digitalització, la decisió de compte de manera transparent per millorar i assolir una verdadera eficiència de serveis i de resposta a la ciutadania. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, benvolguda alcaldessa, regidors i regidores, molt bona tarda. Fa una estona que hem escoltat la intervenció de l'alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mireia Engla. Manifesto d'entrada, com no podia ser d'una altra manera, la meva total coincidència, la del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya amb el seu contingut. Malgrat tot, no vull deixar d'aprofitar l'ocasió de posar la paraula per afegir les qüestions que considero importants. El passat 14 de juny de 2019, al Pati de l'Ateneu, signàvem públicament un acord per governar la ciutat de Sant Cugat, amb el PSC i amb la CUP. Va ser un acte emocionant on vam veure força llàgrimes als ulls. Aquell acte simbolitzava la fi del govern de la dreta conservadora, especulativa i reaccionària que havia dirigit la ciutat durant les darreres 32 anys. Donàvem pas a un govern republicà, amb una alcaldessa, Mireia Engla, independentista i d'esquerres. S'iniciava un període de canvi progressista, d'innovació, de fer les coses ben fetes, de pensar en la majoria de la gent, que ningú es quedi enrere i, per tant, el que significa, en definitiva, un govern d'esquerres. I vam entrar a l'Ajuntament, amb molta il·lusió i ganes de transformar, i de cop ens vam ensopegar amb la dura realitat. Tot era façana. Ens havien fet creure que l'Ajuntament estava ben gestionat, i no era així ni de bon tros. Ens van trobar les restes d'un projecte esgotat, sense direcció política, funcionant per inèrcia i avançagades. I a més, vam haver de suportar la presència reiterada de la Fiscalia i de l'Oficina Antifrau. Davant d'aquesta situació, ens vam haver de remuncar, primer per arreglar la casa, prenent decisions valentes i compromeses, i ens vam posar en marxa. Han estat 2 anys difícils, que han estat marcats per la pandèmia de la Covid-19 i la seva corresponent crisi sanitària, social, econòmica i ciutadana que l'acompanyava. Una pandèmia que s'inicia el març del 2020 i que encara no ens ha deixat. Malgrat tot, el govern ha sabut estar a l'altura, mentre es combatia la crisi, abocant-hi més de 17 milions d'euros per minimitzar els seus efectes, no s'ha aturat l'acció del govern. Ens vam conjurar per combatre el que nosaltres identificàvem com les 4 grans emergències de Sant Cugat: la democràtica, l'habitacional, la social i la climàtica. I en aquest sentit es va aprovar el Pla d'Acció Municipal, que és la guia de tot el mandat, amb 8 objectius polítics i 392 mesures específiques que estem impulsant. Moltes d'aquestes mesures o accions ja han començat a donar els seus fruits, i en destacaré algunes. La declaració d'emergència climàtica i el seu pla d'actuació. Hem posat a l'agenda municipal les polítiques públiques de lluita contra l'emergència climàtica, un projecte transversal fet amb la participació de la ciutadania i dels principals actors de la ciutat, com a un gran projecte de llarg recorregut, emblemàtic i per la transformació i compromís ciutadà amb l'entorn i amb el planeta. Hem posat en marxa la zona de baixes emissions, hem creat l'Anella Verda, estem relligant la xarxa de carrils bici per part de la ciutat i hem creat la Policia Verda. Hem posat en funcionament la nova oficina local d'habitatge i tots els serveis que s'hi deriven. L'edifici l'EAC és un espai central en la lluita contra l'emergència habitacional. És el punt ciutadà de tramitació d'ajuts, assessorament, acompanyament i mediació en tots els aspectes relacionats amb l'habitatge i especialment amb el lloguer. També hem incrementat el fons per habitatge públic de lloguer, de manera que a dia d'avui recuperem tots el 100% dels habitatges de protecció oficial que estan en lloguer. Les properes setmanes tindrem ocasió de presentar el Pla d'Habitatge Públic 2030, on es definirà en detall la llista d'actuacions previstes en aquesta matèria, amb l'objectiu d'arribar al 10% del parc d'habitatges del municipi, i per tant doblant el pla anterior que preveia el Pla Promocions 2030, que preveia només arribar al 100%. L'escola de Miralla és un dels grans temes que hem pogut desencallar. Del regal enverinat que vam rebre, el projecte magnífic que s'està implementant, una escola en un entorn privilegiat que està arribant ja al final dels seus tràmits i que estarà en funcionament el curs 23-24. També volem recordar la compra de la Torre Negra, que serà una realitat les properes setmanes i que és un fet molt important, no només perquè representa per la ciutat la recuperació d'un edifici històric, sinó pels futurs usos que li podrem donar en el camp cultural, mediambiental i sempre vinculat a l'entrada del Parc de Barcelona. El pla de xoc per l'atorgament de llicències d'obres, jo crec que ja s'han parlat en molts plens i moltes vegades, però en tot cas recordar dues dades bàsiques. El 2019 doncs, ja portava aquests retards de 12 mesos i l'anterior govern no tenia cap pla per resoldre res de res. Per tant, actualment hem aprovat, i com també ho hem explicat moltes vegades, un pla de xoc per resoldre la problemàtica d'una manera definitiva. Incorporem 12 persones més de reforç i estem en condicions d'afirmar que aquest govern resoldrà definitivament la demora de fa més de 5 anys que s'arrossega. Per altra banda, en el camp de la cooperació del desenvolupament, aquest 2021 ja hi hem destinat el 0,8% i el 2023 arribarem a l'1% compromès. Incloem aquí l'educació i la sensibilització en matèria de pau o pels drets humans que estem veient vulnerats massa sovint. Ens mantenim ferms contra el racisme, el masclisme, l'LGTBI-fòbia i qualsevol repressió o discriminació per motius d'origen, creença o identitat política. També destacar el projecte de Ciutat Refugi, una iniciativa que hem reactivat i estructurat des del carrer del govern ampliant les relacions amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Estem molt orgullosos de la sensibilitat de la ciutadania que s'ha actuat, mostrant un altre cop, un cop darrere l'altre, que som una ciutat acollidora. I també en l'àmbit de salut. Hem treballat coordinadament per detectar les necessitats de la ciutadania i per millorar la salut emocional i mental. Amb aquestes necessitats i d'altres aspectes que requereixen una atenció preventiva, estem elaborant un pla de salut municipal i que presentarem aquest proper any 2022. En el camp cultural, entenem que la cultura és un dels motors de la ciutat. I és per això que promovem una política cultural que garanteixi l'accés lliure universal a la cultura com un dret fonamental, fomentant el pensament crític i impulsant la creativitat en totes les seves formes d'expressió. La cultura és cohesió social, sentit de pertinença i identitat. Hem incrementat la partida de subvencions a les entitats perquè volem enfortir el teixit associatiu i perquè és de justícia donar-lo suport després del que hem patit en aquesta pandèmia. També hem fet que les programacions culturals de la ciutat tinguin una perspectiva de gènere, paritària, amb propostes específiques pels joves i a l'hora de qualitat. Hem obert la programació del Teatre Auditori a la ciutadania. I és que la cultura també tenim un gran projecte, fer de Sant Cugat una ciutat referent en la creació cultural, amb, per exemple, l'impuls de residències artístiques o altres iniciatives punteres. En el camp de l'esport, Sant Cugat és una ciutat amb un alt índex de practicants i sabem que l'esport és un transmissor de valors com a inclusió social, la integració i la igualtat. Per això, la promoció de l'esport femení és i serà una de les nostres prioritats. Molts projectes estan en marxa, com la millora dels equipaments esportius. Ja ho hem dit, el nou equipament de rítmica, el poliesportiu de Can Magí, el complex aquàtic de Mirassol, el canvi de gespa artificial que millora els camps de futbol de Mirassol i tot el torneig de Can Magí, el canvi de pendent a la pista d'atletisme, la cobertura de la pista d'hoquei del Jaume Tobau, l'habilitació de l'ampliació de la Granadera per ús d'entitats i d'esports indoor o el camp d'esports de platges. En definitiva, un ingent esforç tècnic i pressupostari per posar al dia l'estructura esportiva de Sant Cugat. En el camp de la seguretat, també hem complert ja la nostra promesa electoral de cobrir totes les places vacants de la policia municipal i ja hem quasi doblat la feminització de la plantilla. Estem instal·lant càmeres, lectores de matrícules als districtes en llocs clau. En breu, disposarem d'una aplicació de seguretat ciutadana a fi de potenciar la comunicació amb la ciutadania i com a gran novetat, la propera posada en funcionament de la nova subcomissaria volem descentralitzar els serveis de proximitat a la policia local per acostar-los a tots els barris i en aquest cas amb un nou espai a l'aïllament. A nivell de política de benestar animal, també ha estat aquest mandat quan hem iniciat per primer cop aquesta regidoria i ja està donant els seus fruits. A final d'any ja tindrem la gatera construïda, doblem l'import destinat a esterilitzacions i control de colònies de gats i augmentarem un 50% de subvencions a entitats animalistes. En relació a les polítiques de joventut, cal considerar, en primer lloc, que té més de 22.000 joves d'entre 12 i 29 anys, que representen gairebé el 22% de la població de la ciutat. Per aquest motiu, hem elaborat el Pla Local de Joventut 2020-2023. Aquest pla s'ha articulat amb 85 eixos transversals, com és l'oci i les relacions sostenibles, el feminisme i igualtat, formació i món laboral, pensament crític i participació i comunicació. En el marc del pla, ben aviat celebrarem també el primer Fòrum Jove per repensar l'oci juvenil de la ciutat i s'ha reestructurat el Consell de Joves 12-17 per fer-lo més divers, actiu i transformador. I la iniciativa també de la qual estem especialment orgullosos, com és la campanya Trio la Copa, em cuido a mi i al meu amic. Sí, per acabar, encara queda molta feina per fer. Cal consolidar les noves polítiques, fer que la ciutadania les integri i faci seus els canvis. Volem que arrelin i que la gent n'estigui orgullosa, especialment amb les polítiques d'habitatge assequible, ciutat verda, feminisme, transparència, participació i posar llum a la foscor. Esveïm dubtes de la contractació de l'Ajuntament, amb aire fresc, mans netes, amb honestedat i ajustats a llum. I finalment, voldria tornar a l'acord signat el 14 de juny del 2019 amb els companys i companyes de PSC i de la CUP. Valorem molt positivament l'acord, malgrat que són partits diferents, amb visions molt diferents en política nacional i espanyola especialment, hem sabut treballar plegats amb lleialtat i honestedat, discrepant quan calia discrepar i fent-ho de clara. Ens uneix una visió similar del que cal fer a Sempugat, compartint valors d'esquerres i després d'haver vist el que hem vist, ens reafirmem en que aquest acord era del tot necessari. Calia un canvi de polítiques a la nostra ciutat. I això, cada un amb el seu accent, és el que hem fet. I si em permeteu, no vull acabar d'exercir la meva intervenció sense un record als exiliats, sense més de 1.500 represaliats per la causa general contra l'independentisme. Des d'aquí volem fer novament un clam per la fi de la repressió i per l'amnistia. Moltes gràcies.
Si ho vols, sí, senyor Fabián, doncs té la paraula. Ara li passen el micro. I endavant, senyor Fabián.
Gràcies, senyor alcalde. Pensava que ara li tocava a vostè.
Endavant.
Perdó, un moment.
Sí, sí, faci.
Gràcies, senyora Ingla. Gràcies per estar a portaveu, regidors. Regidores, tot hem sentit respondre a certes intervencions intangibles, plenes de paraules grandiloquents, buides, que no creuen en els seus propis partits. El que no s'ha fet en més de 2 anys, ara es farà en poc més d'un any. És un contrasentit. El que sí és cert és que aquest grup municipal i la resta de l'oposició va ser completament fidel i respectuós amb la ciutat i el seu govern durant el més curt de la pandèmia, per benefici dels nostres veïns, callant les seves malalteses i bloqueig municipal per falta de la presa de decisions, correctes o errònies. Totes elles sota l'escut de les administracions supramunicipals. Cap iniciativa local, cap iniciativa pròpia. No voldria acabar la meva intervenció sense recordar el constant menyspreu que té aquest tripartit municipal cap a certes institucions i cap a la llei. Aquesta mateixa llei que els confirma com representants municipals i regidors i que els revela per cobrar un immillorable salari que mai cobraran fora de l'administració pública. Aquesta supèrbia que fa decidir qui pot i qui no pot no ser interlocutor de la nostra MLI de valoració esperant quan es ven gana la voluntat popular. O quan amaga les intervencions de l'exèrcit espanyol, UME, a Sant Cugat en plena pandèmia per desinfectar i possiblement carregar morts de la residència Mavir, en el centre de la ciutat el 10 d'abril del 2020, davant la desesperació dels residents i del seu familiar. Allí mai no presentava Òmnium Cultural, l'ANC, els sindicats ni cap de les desenes d'associacions locals i sense cap relació amb la ciutat, a les que normalment vostès regalen les subvencions públiques a canvi de ciutadans a canvi de confrontació. Allí ni en cap costat no s'existeix, només l'exèrcit espanyol injuriat pel nostre govern. O quan s'obren, sostenen, perdó, penjar els eslògans polítics de la façana d'aquest ajuntament i els tribunals els obliguen a retirar-lo perquè encara existeixen persones, grups municipals, que creien en la democràcia i en la llibertat d'expressió, la mateixa que vostès prostitueixen al seu antull. Sí, són càrrecs electes, Per això no ens dona cap autoritat per passar-se la llei amb fol. No, no, no som, no som millors que cap dels veïns que ens ha votat per ocupar aquest càrrec. Representatiu i al contrari, hem de ser l'exemple del que volem dels nostres ciutadans. La llei al respecte que exigim que compleixin els nostres veïns és la llei i respecte que primer hem de complir nosaltres i mostrar cap a la nostra gent. Desafortunadament, ens ha tocat viure una època de decadència, on el nacionalisme, com el populisme que és, destrueix i corromp tot el que toca. Catalunya, Barcelona i, per suposat, Sant Cugat. No som cap model de ciutat, al contrari, som l'exemple per evitar per qualsevol que s'estimi la seva ciutat. Només esperem que, després del seu pas per la política, puguem un dia reconstruir Catalunya, Sant Cugat i, per descomptat, una de les millors ciutats del món, Barcelona. Mentrestant, ens tocarà esperar amb tristesa i esperança que aquest canvi sigui real i, per descomptat, no a vostès com a garants d'aquesta renovació. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Li passem el micròfon a la senyora Fortuny. Molt bé, senyora Fortuny, quan vulgui, endavant.
Moltes gràcies. Bé, parlem de l'estat de la ciutat. Posarem, farem, repensarem, estudiarem, repensarem, ingent els 32 anys que han estat preparant-se l'oposició per governar així. La veritat és que és ingent, la paraula que els utilitzen molt. El govern del canvi, doncs el canvi el tenen en punt mort. El tenen en punt mort, aquest canvi. Vostès estan instal·lats en el populisme, fan zero, zero autocrítica. Sempre troben un culpable. O és per la Covid, o és per culpa dels governs anteriors. Sortint del despatx, parlin amb la gent, repitxin la ciutat, parlin amb les entitats, amb les empreses, amb els comerços. Es van trobar una ciutat magnífica, amb reptes, però una ciutat magnífica i una administració solvent i preparada. I si no ho han sabut fer millor, només tenen uns responsables. Són vostès. Tenen la síndrome del mal estudiant, amb poca feina. I esforç volen treure les millors notes. I això no és possible. Un govern format amb forces tan diferents és complicat. És molt complicat, jo ho entenc. Nosaltres ho entenem. Però s'ha de ser responsable. I viuen en una constant contradicció. Com va dir la senyora Gibert, les tensions aniran a més. I ho veurem, i la ciutat ho patirà. Es van posar d'acord per ocupar el govern, però no per dur a terme un projecte per a aquesta ciutat. No tenen un projecte conjunt. Avui s'ha vist. No tenen, i això tothom ho sap a hores d'ara. Quan intenten embotar la gestió d'anteriors governs, només ho fan per amagar la seva incapacitat de fer-ho. Junts per Sant Cugat sí que té clar quin model de ciutat defensa. Una ciutat verda, amable, esponjada, amb oportunitats per tothom. I si ho sabem fer bé o no ho sabem fer bé, doncs serà la ciutadania que ho jutjarà amb el seu vot d'aquí a un any i 8 mesos aproximadament. Parlem de l'estat de la ciutat. Avui parlem de l'estat de la ciutat. Un plenari extraordinari per parlar de l'estat de la ciutat. I a Sant Cugat es viu pitjor. Hi ha menys oportunitats, feina, menys habitatge, ciutat de referència que ha desaparegut del mapa. Aquest govern tripartit deixarà cicatrius molt profundes. Més deute, més atur, forat pressupostari, abandonament de la ciutadania, empreses oblidades, entitats oblidades, abandonament de projectes estratègics per la ciutat. I Junts per Sant Cugat vol que la ciutat torni a batallar amb força. I per això treballem, en el dia a dia, treballem dur per ser alternativa al 2023 i que la ciutat recuperi una administració solvent de promoció també en el territori. Una administració amb empenta, amb un govern que tingui projecte, un projecte que ens torni a il·lusionar, que ens torni a il·lusionar de debò i que reforci el nostre sentiment de pertinença a una de les ciutats més maques i amb més oportunitats fins ara en tots els sentits, que és Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Té la paraula la senyora Gibert.
És el ple de la ciutat. Per què no parlen de la ciutat?
Per què no diu, diu la gent? Perquè vostès que són regidors, alguns bregats aquí, que parlen de números, de projectes, que els expliquem el que estem fent, si tant malament ho estem fent que ens expliquin perquè hi ha tantes coses que no havíem fet, com és que estem fent coses que són noves, quan els plantegem qüestions transversals com la inversió social, perquè no expliquen que el seu projecte passa per desinvertir socialment. Vostès, perdonin, però és que estan fent el manual de l'oposició al senyor Duc i Teva i Barcelona. És que, no sé si vostè llegeix la intervenció d'un grup municipal que no és el consistori. Què ens explica de Barcelona? És a dir, nosaltres estem acostumats al seu nivell normal, a vegades de fer xingaria, no? Posen un tot xantarius durs, però jo sincerament hi ha coses que no li permeten de cap manera. O sigui, que vostè digui que no hem fet absolutament res per la pandèmia. Vostès és veritat que van ser que van tancar un rigorós silenci en relació a la gestió de la pandèmia. No diguin que vam estar bloquejant si es van fer res i la gent no la teníem. No tinguin vergonya. Vinguin a les comissions informatives i potser són a les sessions que estem enterant. Que ja està bé, de la desinformació i dels titulars. Jo ho entenc. Estan nerviosos en una campanya. Però no hi ha dret de mentir d'una forma tan feresta. No hi ha dret. Estem parlant de serveis públics i de drets socials. Home, ja està bé. És que hi ha coses que a mi em fan enfadar. Com poden dir això? Els rebato, vinguin a començar a rebato, totes i cadascuna de les polítiques que vam fer, totes i cadascuna de les vegades que vam passar, comptes en les comissions obertes que vam fer zero propostes, un total de zero propostes en l'àmbit de drets socials. Sí, pregunta per ser companya. Però dic, quantes vegades hem passat comptes d'això? Quantes vegades hem parlat a les comissions informatives tots els projectes que hem explicat? Quantes vegades hem explicat totes les propostes de targetes moradeles, pels avis, que trucava les persones que estan aïllades, col·laboració amb la xarxa voluntària, amb més de 300 voluntaris que fèiem. No em vinguin milongres. Si no se n'assabenta, potser és que està declinant la seva responsabilitat a càrrec electe. Ho sento molt. I a la senyora Fortuny, tens que sortim molt del despatx i que parleu amb la gent. Sí, parleu amb la gent. Parlo cada dia amb moltíssima gent. I no pensaré en vostè. Per moltíssima gent amb qui jo parlo, segurament potser no és la mateixa, una ciutat verda i amable és una ciutat que no té una pensada lògica terrorífica, com la que teníem, que no expulsa la gent. Que el súmum de l'amabilitat és inclusiva, que és social, que és solidària, que posa les persones al centre. L'amabilitat d'un arbust no es pot comparar amb l'amabilitat d'una ciutat que vol una ciutat cohesionada i que vella que aquesta comunitat doncs, no es trenqui i la gent no se n'ajuda. La gent amb qui parlo, que segurament no és la mateixa, estan molt més preocupats amb no tenir habitatge, amb que hi hagi una torre que faci 8, 9, 10 plantes. Que se la troben molt lletja i els troben molt lleig haver de marxar a la societat. Són valoracions, són diverses, són diferents, veritat. No ens posarem mai d'acord amb això. Però no diguin, la situació no quedaria. Miri, si no honestos, no compartim ideològicament res del que fan. Som diametralment oposats. Les altres que farien és baixar els impostos, no sé què, no sé quantos pares. Diguin això, però diguin, no estan fent res. No estan fent res del que nosaltres ens agradaria fer. Això sí, és veritat, segurament. Però diguin, no estan fent res, però és veritat. Perquè vostès quan tenien queixes que venien de gent de la València General, els diuen, però és que les cuides estan a terra. Nosaltres com a oposició, què fèiem? Diuen, donàvem prou a aquest tipus de queixes? Perquè clar, és que el contracte és el mateix que tenien vostès. Llavors, clar, no sé què volen dir. O estan dient que... O és una campanya que està per vostès, que som molt dur, que som molt dur, que som molt dur. O què passa? Que si el contracte és el mateix, és el mateix camió, és el mateix gent, és el mateix les hores... Què vol dir? Que la portem més alta, la ciutat? Facin una oposició una mica més noble, més profunda, parlem de la ciutat, parlem de coses més concretes.
Sí. Molt bé, ara li passo la paraula al senyor Soler. Sí.
Sí, moltes gràcies. Ostres, no tenia la intenció de valorar les intervencions perquè crec que anàvem a parlar amb rigor, anàvem a parlar amb claritat i no a utilitzar la demagògia per una vegada i dir incerteses per escalfar, però potser dia un ús no ho hem aconseguit. Crec que no ho hem aconseguit. Mira, com que m'he deixat fer intervenció, aprofitaré. Tenim una nova mirada respecte al medi ambient que comem. I així ho hem aprovat amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. I a més, hem tirat endavant la governança que regula la zona de baixes emissions. I hem fet una aposta clara per la bicicleta i la posada en marxa també de l'anella verda, que vostès expliquen, és molt bona elaborada, i el creixement de la xarxa ciclable per connectar la ciutat. Substituirem tota la flota de vehicles municipals. Brigada, cotxes de policia, que ja n'hi havia uns que s'han d'adquirir més, protecció civil, agents de civisme i també la flota d'autobusos. Així com la introducció d'aquests criteris de sostenibilitat amb la mobilitat sostenible amb totes les contractacions. Aquest govern impulsarà actuacions també per millorar les ràtios de recollida selectiva i de neteja diària. I, per tant, suposarà una millora que representarà un salt qualitatiu i quantitatiu. Parlem del model que vostès tant defensen, perquè quan els interessa sí que són convergències, quan els interessa no són convergències. El seu model de ciutat, que vostès diuen, ha expulsat els nostres joves i a les famílies que no poguessin pagar els preus, els alts preus de l'habitatge i l'alt nivell de costos de la vida. Han dissenyat una ciutat per les classes benestants, sense pensar en la gent que havia nascut aquí, Sant Joan. Convergència i Unió gestionarà l'Ajuntament amb grans deficiències que aquest govern actual estem reversant, que els agradi o no els agradi. Aconseguirem que les polítiques públiques responguin a l'interès general de la ciutadania i no només a les electors. Miri, el model urbà que vostès deien, estava basat en la construcció extensiva, poc sostenible ambiental i econòmicament. Un efecte de crida al creixement, afavorint la bombolla immobiliària. Tots sabem el que va passar. Amb uns barris desequilibrats i desatesos respecte a l'oferta de serveis i equipaments. Van degradar determinats barris senzillament perquè no era la seva quota de voluntaris. Miri, vostès tenien contractes per una ciutat d'entre 70 i 80 mil habitants. Avui dia estem a 96 mil habitants. Vostès no van fer la previsió d'aquest creixement. Per tant, se'ls va escapar de les dits. Ni enllumenat, ni neteja, ni recollida de residus i voluminosos, ni la resta de servei ha aguantat el ritme de creixement que vostès proposaven i, evidentment, ha col·lapsat. I quan les coses col·lapsen, s'ha de fer un reset, es diu. I així ho hem hagut de fer. Durant la pandèmia, durant la Covid, notícia, també han canviat els usos de consum i de gaudi de l'espai públic. Un 30% més en l'àmbit dels voluminosos i un altre percentatge molt similar també a la recollida de residus. I nosaltres, PSC, Esquerra i la CUP, volem fer de Sant Cugat un referent, però de protecció social, en qualitat dels serveis públics. Un Sant Cugat, una ciutat plena d'oportunitats per tothom, que no sigui excloent, que sigui inclusiva. Perquè el talent no l'hem de deixar fer, però tampoc hem de deixar fer els nostres joves o les persones que es volen emancipar. Volem una ciutat amb un índex de qualitat de vida molt alt, que faci una aposta clara i conjuntem contra el canvi climàtic, com s'ha explicat. Volem una ciutat segura, perquè la societat també és fonamental per garantir la prosperitat i uns estàndards de qualitat que volem. Acabo. Volem un Sant Cugat amb un contingut que realment sigui el sentit de les polítiques públiques, serioses i que arribi a la gent. Aquest Sant Cugat que volem, sí, està contraposat amb el model que deia anteriorment. I els dic, no només és un govern de canvi, sinó també un govern d'èxit. Moltes gràcies.
Gràcies, alcaldessa. Molt breument. La primera aportació és la lectura que em faig de les aportacions dels grups de l'oposició, que la veritat és que em deixen bastant astorat. Ens dibuixen una ciutat apocalíptica que sembla que estiguem en estat de guerra, on els carrers estan bruts, els edificis estan a terra... Jo crec que és un dibuix del tot inapropiat. En tot cas, el que estem veient és que tiren de tòpics l'oposició, i de vendre fum i de vendre fum. En tot cas, veig poques propostes, això que es deien, no siguin propositius, tiren de tòpics, no hi ha propostes darrere, i això és el que fan, doncs, una oposició no, més semblant en aquest cas, no, la gent de Junts, més pròpiament del que ha fet l'oposició de Ciutadans fins ara. Repassem una mica els punts que es marcaven. Tema de mobilitat, per exemple. Clar, és que partim de models absolutament diferents, per tant, difícilment ens entendrem, no? Quan no s'entén que la bicicleta, per exemple, ha de ser un mitjà de transport, no ha de ser només per anar a passejar els diumenges, per tant, jo crec que és important canviar el paradigma, posar-nos a lloc. Evidentment, estem pensant en una ciutat, no?, que ha de tenir una mobilitat, doncs, sostenible i verda. I, per tant, doncs, a partir d'aquí, si no comencem a veure des del principi, doncs, difícilment arribarem a les mateixes conclusions. La zona de baixes emissions, que ho deia, no?, que s'ha fet malament. No? És que, precisament, la zona de baixes emissions, quan la vam rebre, estava malament, diguéssim, no hi havia ni reglament. Es va anunciar, però no hi havia res del darrere. Per tant, a partir d'aquí s'ha treballat en l'àrea, en consensos metropolitans, evidentment avalats per tothom, inclús un tema que ben aviat serà d'obligat compliment. Per tant, bueno, ens entenem, però entenc que són crítiques que no tenen fonament. Tema d'habitatge. La veritat és que ja m'enfado una mica més, perquè que se'ns digui que no estem fent res pel tema de l'habitatge, quan, bueno, no sé, però unes quantes persones d'aquí l'Ajuntament i destinem les 24 hores del dia gairebé, doncs, a pensar i a treballar en aquests temes, doncs la veritat és que ens fa enfadar. En tot cas, no, i se'ns deia que, no sé, que tenim el síndrome de l'estudiant, estem a un punt mort. Jo recordo anteriors governs, on els regidors, els directors de l'Incasol, estaven en presidents de la Diputació. Això potser sí que és estar desconnectant, estar en un altre lloc. Nosaltres, que jo sàpiga, aquí veig molta gent treballant dia i nit i intentant, amb la màxima il·lusió i força, doncs tirant davant tots aquests projectes, i crec que és el que estem fent. Bueno, no sé, crec que hi ha moltes coses, però que s'acabi aquí. Gràcies.
Molt bé, doncs donem per acabat el torn, acabades el torn d'intervencions. Tothom ha tingut temps d'expressar-se, tothom ha tingut oportunitat d'explicar-se i d'haver fet, doncs, les seves aportacions a cada moment. Jo us he escoltat. Passa alguna cosa, senyor Fortuny? Perdó? Més que no sé. Bueno, se recorda que hem fet just una junta de portaveus abans i hem quedat així. Per tant, perdona, senyora Fortuny, precisament n'hem parlat perquè hem augmentat els terminis d'intervenció i hem quedat així. Ho vam fer a la junta de portaveus passada, que ja vam començar a parlar del tema i avui ho hem rematat, simplement. Crec que hem tingut temps, sincerament, el que li deia, de fer aportacions, que potser mai no tindríem prou, això també és segur, però en tot cas sempre hi ha d'haver un límit i aquest dia l'havíem posat amb els portaveus prèviament. El que deia que tothom havia tingut temps, jo us he escoltat a totes i a tots. Us agraeixo les aportacions, fins i tot aquelles que no s'han fet. Sincerament, hi he trobat a faltar aportacions, hi he trobat a faltar discurs en positiu. Crec que, sincerament, hem de remar tots alhora i això seria més imprescindible per la nostra ciutat, per treballar per allò que està passant avui, però sobretot, com he dit al començament, per assumir aquests reptes, aquestes transformacions de futur del Sant Cugat del 2030, és necessari tenir clar cap on volem anar i, per tant, crec que és imprescindible que ho tingui clar tots els membres d'aquest consistori, perquè es pot treballar des de tot arreu. Evidentment, impulsem les accions polítiques al govern, però crec que estaria molt bé també aquestes aportacions que avui no he trobat i no hem pogut sentir, però estic convençuda que trobarem una altra oportunitat. Demano compromís en aquests moments també molt complicat i agraeixo moltíssim als companys i les companyes de govern per la bona feina, per aquesta dedicació que ara deia el senyor Duc, aquesta dedicació incondicional, i també aprofito per agrair al personal d'aquesta casa, a les treballadores i els treballadors, pel seu compromís, per les seves ganes de treballar i de fer avançar la ciutat, fins i tot malgrat totes les circumstàncies que m'ha explicat i també, malgrat aquesta terrible pandèmia, i aquí també m'aturo un moment, la ciutat està sortint també d'aquesta situació de pandèmia. No podem dir pas que això s'ha acabat, però sí que hem millorat prou com per poder anar avançant amb algunes coses. Ens agradaria anar més de pressa. En tot cas, crec que a poc anem fent aquesta obertura des de tots els punts de vista i que, per tant, ens ajudaran també a tornar a aquesta normalitat, però som conscients que probablement hi ha algunes coses que no tornaran a ser com eren. I això també és una cosa que, com a càrrecs electes, al marge de les nostres obligacions, hem de tenir en compte que la gent necessita que nosaltres ho tinguem clar, perquè hi ha gent que ho ha passat i ho està passant molt malament. Simplement, doncs, això, necessito també pensar que avui hi ha un compromís de totes i tots de remar cap a aquesta ciutat del futur, amb aquests referents que tenim per endavant, per aquestes emergències que hem tenit, objectius i reptes de la ciutat. En tot cas, aquest govern té projecte, l'ha posat en marxa, cada vegada el pot encara millor perquè hem resolt allò que entre tots avui hem explicat. I, per tant, doncs, confio plenament en que aquest Ajuntament donarà resposta a les necessitats dels santcugatencs i santcugatenques, que és per la qual cosa som aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per aquestes estones i també disculpo del retard amb què hem començat el ple, però en tot cas doncs, l'hem arribat fins al final i això és el més important. Així que moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom.